Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, és un plaer donar-vos la benvinguda un cop més a El Món és Digital. Avui abordarem la relació entre la dona i la tecnologia, la dona al món digital i la seva presència, o potser hauria de dir de la seva manca de presència en les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta poca representació de dones en carreres tecnològiques no és només una qüestió de manca d'interès, sinó també el resultat de moltes barreres que encara persisteixen, com els biaixos de gènere, la influència dels mitjans de comunicació, les polítiques governamentals, les administracions, les escoles i, de molt més a prop, les expectatives familiars que continuen condicionant les eleccions de les nenes i les adolescents. També parlarem, entre moltes altres qüestions, del sostre de vidre i de la por a no encaixar en un sector tradicionalment masculí.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Per abordar aquest repte, conèixer la situació actual i explorar possibles solucions, avui contem amb una convidada especial, una convidada que no és la primera vegada que passa pels nostres micròfons, és la Núria Castell Ariño. La Núria Castell és vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la UPC, i presidenta del Premi Dona TIC. Amb ella, amb la Núria, avui parlarem d'aquestes barreres que encara existeixen per a les dones en l'àmbit tecnològic i de com podem fomentar l'interès i la participació femenina en les disciplines STEM. STEM és un acrònim que vol dir ciència, ciència en anglès, science, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I res més, no us perdeu el programa d'avui, perquè avui, al Món és Digital, la conversa promet ser molt interessant. Comencem! Bé, Núria, doncs, abans que res, donar-te la benvinguda un cop més aquí al nostre programa.
Bon dia, Tomàs. Contenta d'estar una altra vegada aquí compartint experiències.
Vinga, doncs anem directament al tema. Quina és la situació actual de les dones en el món de les TIC?
Doncs la situació actual jo diria que no és gaire diferent de fa uns anys. Potser és una mica millor, però la situació és de franca minoria. Per molt avenços que sembla que anem fent, doncs en aquests moments hi ha poca participació en el sector de les TIC i algunes xifres són enganyoses, perquè comptar com dones en el sector de les TIC, doncs persones que estan gestionant recursos humans, etc., no són les enginyeres que nosaltres volem que estiguin allà dissenyant el futur.
I quins factors creus que influeixen en aquesta manca de representació femenina?
Doncs són molts i ens costa, jo crec que ja els sabem, però ens costa d'aterrar-los i de gestionar-los. La falta de referents, perquè són poques les dones del sector i que per tant es visibilitzen poc, els estereotips que té la societat i la educació i les famílies, i doncs una mica tot plegat, la falta de referents, els estereotips, els mitjans de comunicació, doncs també que donen uns missatges, diguem, no adequats, per dir d'alguna manera, la manca de confiança de les noies en entrar en el món de les TIC o en el món de les STEM en general. Són molts els factors.
També podria demanar-te, ja has dit una sèrie de factors, però persones, per dir-ho d'alguna forma, que haurien d'assumir, segons tu, major responsabilitat. Qui serien? Les empreses, els governs, la societat en general, els centres docents, els influencers que fan de les seves, els pares o elles mateixes?
Doncs una mica, és una mica una feineta de gra de sorra i una mica tothom, no? Els estereotips els podem combatre des de l'escola, les famílies, o sigui, quan a una nena diu que vol ser enginyera, doncs en lloc de dir, ah, doncs molt bé, és una professió interessant de futur i tal, doncs li dius, home, poses en dubte si ella pot. Llavors, el tema de l'autoconfiança de les nenes també és molt important. I això es demostra en estudis a l'adolescència, no? De que es consideren molt dolentes en matemàtiques quan els resultats demostren justament el contrari, per posar un exemple, no? Els mitjans de comunicació doncs, també haurien de treballar una mica més al donar els missatges més equilibrats quan s'entrevisten especialistes del que sigui, doncs, que hi hagin homes i dones. I les empreses també tenen el seu puntet. Per una banda, deixar les dones que treballen a les empreses que puguin servir de referents, i això vol dir que algunes estones de feina haurien d'estar fent coses, diguem, més de comunicació o divulgació, i l'altra és potenciar el creixement professional de les dones a les empreses, que això també és molt important.
Sí, això del creixement professional. Per què als llocs directius, en general, però sobretot en el sector TIC, no hi ha dones als llocs directius quan sí hi ha dones perfectament preparades per ser-hi?
Doncs jo crec que hi ha dues causes, bàsicament. Una, les pròpies dones. És a dir, que quan a una dona se li proposa que assumeixi un càrrec de més responsabilitat, potser la direcció d'equips de projectes no angoixa tant, però anar més amunt, a vegades hi ha aquesta sensació que, de poca confiança, no? De dir, ostres, a mi això se'm fa gros, o decidir que això em donarà unes restriccions addicionals al tema de conciliacions familiars, etc, i la mateixa dona s'autolimita. Aquesta és una. I l'altra és les empreses que, evidentment, doncs, promoguin les dones, les potenciïn, i no sé, hi ha casos com empreses que em consta que han fet una pujada de categories, és a dir, de responsabilitats amb una dona que estava de baixa maternitat. O sigui, que estiguis de baixa, dona, i et proposin un ascens, doncs no és molt normal. I aquest tipus d'actituds també ajudarien a que tinguéssim més dones liderant.
En quant a liderar o puestos directius, com reaccionen els equips mixtos? O posem el típic equip que tots són homes, però la que mana, la líder de l'equip, és una dona. Com estan reaccionant aquests equips? I si existeix un biaix en la manera com es perceben les dones líders en el sector TIC?
Jo crec que en general la reacció és bona. Sempre hi ha el que, amb el machito, que diu, ostres, no m'agrada que em mani una dona, no? Però en general la gent ho accepta bé perquè quan la dona està liderant és perquè val. És a dir, no ha arribat allà de qualsevol manera. Per tant, són dones competents i amb una manera, efectivament, una mica diferent de liderar, de gestionar equips. Hi ha més, com més empatia, més capacitat per detectar les bones competències de cadascú i posar-les en valor. I per tant, en general, jo crec que s'accepta bé.
Vale, ara et faré un comentari. Abans d'entrar aquí a Mantena, estàvem tu i jo comentant que era un tema força interessant i que hi havia moltes preguntes que no sabíem si tindrien temps. Res, et tranquil·litzo, anem molt bé de temps, o sigui que contesta
Perfecte.
tranquil·lament, perquè realment avui tenim a la Núria Castellarinyo aquí i val la pena aprofitar-la, eh? Per tant, simplement et comunico que anem molt bé de temps. Continuant amb el tema de lideratge de puestos directius, és més difícil per a les dones assolir rols de lideratge en aquest sector concret de les TIC o passa amb tots els sectors?
A veure, el sostre de vidre està a tot arreu. O sigui, que això ho tenim clar a qualsevol sector, inclús sectors que són altament femenins, com seria el cas de la infermeria. Però és veritat que si això ja és un repte en general, quan tu estàs en un sector on el nombre de dones és petit, doncs encara és més difícil, perquè evidentment, si hem de triar entre 10 homes i 2 dones, o entre 10 dones i 2 homes, la cosa és molt diferent, no? Per tant, jo crec que simplement és una mica més difícil per fet de que n'hi ha menys, no per res més. O sigui, el sostre de vidre està a tot arreu.
Al llarg de l'entrevista, de moment, ja has dit unes quantes vegades el tema de la falta de confiança, de la poca confiança que té la nena o la dona, ja, en si mateixa, amb aquests. Què és el síndrome de la impostora? Una cosa que hem sentit, però que m'agradaria que tu ara expliquessis una mica bé en què consisteix i per què passa.
Bueno, el síndrome de la impostora és molt senzill, és a dir, sentir quan la dona està en un lloc de feina, en un desenvolupament professional, o altres coses, però en aquest cas estem parlant de professió, doncs és la sensació de que tu estàs en el lloc que no toca, és a dir, que aquell no és el teu lloc, no? I que, per tant, et consideres com un talp que està allà fent el que no hauria de fer, no? I això va lligat, evidentment, al tema de l'autoconfiança, és a dir, de considerar que si tu estàs en aquell lloc és perquè t'ho mereixes, i si estàs allà i t'hi han posat serà perquè s'està confiant en tu i en les teves habilitats, no? I, per tant, el síndrome de la impostora és una pena, diguem, però és un tema molt, molt intern, molt personal.
Quines estratègies es podrien aplicar per combatre aquest síndrome de la impostora? En aquest àmbit, en les TIC,
Sí.
que m'heu centrat.
Sí, doncs, bueno, d'entrada, reforçar el missatge quan a una dona se la col·loca en un determinat lloc professional, un càrrec, el que sigui, doncs donar-li sobretot el missatge d'escolta, que et volem aquí i et volem aquí perquè tu tens els coneixements, tens les habilitats i confiem en que ho faràs bé, vull dir, n'estem convençuts. I aquest és un missatge per contrarrestar aquesta manca de confiança de que potser no estic en el lloc adequat en el moment adequat, no? Bàsicament és, jo crec que és anar reforçant el missatge de tu vales i tu estàs aquí perquè te lo mereces.
Aquest bias de gènere, que evidentment existeix, com està influint en el desenvolupament de solucions tecnològiques i en programari?
Doncs influeix de la mateixa manera que si no tens totes les mirades quan estàs desenvolupant, sigui un programari o sigui una màquina, o sigui, doncs sempre falta alguna cosa, no? Per posar un exemple, les màquines expendedores de bitllets, de ferrocarrils de la Generalitat, tenen una petita repisa a la qual pots deixar el bolso mentre estàs gestionant el bitllet, cosa que no tenen els del metro. I això es deu a que en el moment que es van dissenyar aquelles màquines, doncs hi havia una dona, una enginyera informàtica, Alicia Coca, que va dir, ep, és que si no podem deixar el que portem a les mans, sigui el bolso, sigui la carmanyola, o sigui la motxilla, o sigui la carpeta dels apunts de la universitat, ho he de posar a terra, no sé què, doncs posem algun punt de recolzament, val? Això és una mirada molt, molt femenina, no? Perquè moltes vegades això és un problema sobretot de les dones, no? Aquest seria un exemple, diguem, de ferro, de disseny de màquina. Però n'hi ha altres, no? Vull dir, per què dissenyes un rellotge per fer el seguiment de informació de les persones i no tens en compte que algunes de les persones són dones i que potser aquest rellotge doncs, també hauria de tenir en compte el cicle menstrual de les dones, que va costar d'incorporar. El disseny dels cinturons de seguretat del cotxe, hi ha coses que són físiques i que si no es té en compte doncs, aquesta visió i aquest aspecte diguem, de les dones, doncs, no tens, o temes de reconeixement facial. Depèn d'amb qui entrenes els sistemes, doncs serà capaç de reconèixer, com ha passat al principi, doncs, sobretot funciona molt bé per homes i de raça blanca, i qualsevol altra cosa, siguin dones, siguin persones de color i tal, ja no ho fa bé. Doncs, hem de tenir equips que puguin tenir totes les mirades perquè els sistemes que dissenyem siguin capaços de ser molt transversals.
Intel·ligència artificial, paraula de moda, tema que està ara a tope. I Com està influint o com pot influir o què podem fer perquè la intel·ligència artificial redueixi aquestes desigualtats o ajudi al tema d'acostar la dona a les tecnologies?
Bé, aquí hi ha dos aspectes. Un, tenir a la dona present en els equips de desenvolupament de l'intel·ligència artificial, una mica pel que dèiem abans, no? De que hi hagi aquesta mirada des de diferents òptiques i que el que estiguem desenvolupant doncs, tingui la visió de gènere inclosa, no? Que tingui la perspectiva de gènere. O sigui, per una banda, necessitem els equips més interdisciplinars. És curiós que si estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de desenvolupaments de programari, o sigui, estem parlant de software. És veritat que dintre de l'àmbit de la informàtica, potser la part de software té més dones que la part de desenvolupament de hardware, per exemple, no? I en la part d'arquitectura de computadors encara, o en ciberseguretat, hi ha menys dones que en altres sectors. Curiosament, una dada, el grau d'intel·ligència artificial que es fa a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, inicialment va començar amb gairebé un 50% de dones i ara està baixant. O sigui, semblava que era un sector que una formació que cridava més l'atenció de les dones i no. Llavors, bueno, hem de vigilar d'entrada això, el desenvolupament d'aquest software amb equips mixtes o interdisciplinars. I l'altra és doncs que vigilem amb quines dades entrenem els sistemes, perquè al final intel·ligència artificial bàsicament és a partir d'entrenar sistemes amb moltes dades. Si aquestes dades estan esbiaixades, el sistema estarà esbiaixat, no? Exemples en coneixem, no? El cas d'Amazon que va posar una aplicació a filtrar els currículums dels candidats a entrar a treballar a Amazon i que ho va fer a partir del que tenia a dintre, i si el que tinc a dintre són homes d'una determinada edat i una determinada formació, doncs la màquina el que filtrarà és que aquelles, d'entrada, si és una dona ja no, perquè clar, aquí el que tinc són homes, per tant, fora les dones, i altres coses, no? I per tant, el tema dels biaixos en les dades és fonamental. O sigui, vigilem les dades i vigilem, evidentment, el disseny dels programari. Són les dues maneres de reduir i de no propagar aquest biaix de gènere.
Una de les accions que es va fer ara fa precisament 10 anys per intentar ajudar a aquesta presència de la dona al sector tecnològic va ser la creació dels Premis Dona TIC. Premis que, com dic, aquest any han complert 10 anys i premis que tu presideixes. Doncs parla'ns una mica de què són aquests premis, que volen, bueno, que volen ser, no? Què són, perquè és una autèntica realitat, què han aconseguit, quin és l'objectiu i, en definitiva, una mica parla'ns sobre els Premis Dona TIC.
Doncs els Premis Dona TIC neixen justament amb aquesta voluntat de visibilitzar les dones del sector, aconseguir que més joves, més nenes s'animin a entrar en la formació del sector TIC, que bàsicament doncs, és informàtica i telecomunicacions, com sabem, i mica totes les especialitats del voltant. Però sobretot és per donar un impuls al sector, per intentar que efectivament en el sector TIC hi hagi més dones professionals treballant, dirigint, liderant i en aquest sentit, doncs, bueno, els Premis Dona TIC comencen fa 10 anys, es plantegen només quatre categories, l'evolució d'aquests bueno, els treballs que ha anat fent el comitè, que primer només hi havia un comitè, ara hi ha el comitè d'experts i el comitè d'honor, és a dir, ha anat creixent el volum de candidates, que està molt bé, doncs en aquests moments ens permet visibilitzar les empresàries, les professionals, les acadèmiques, els estudiants, les iniciatives d'institucions per impulsar més dones en el sector. Per tant, ha sigut una mica un trampolí de visibilització i d'ajudar dintre de les moltes iniciatives, doncs una més per ajudar que hi hagi més dones en el sector.
Quin impacte creus que ha tingut, o sigui, després d'aquests 10 anys, i si ha contribuït o és suficient per canviar una mica la percepció pública de la dona dintre de... Bueno, de la dona enginyera, que és un dels estereotips que una nena, quan li diu als pares que vol ser enginyera, li diu, nena, bueno, això realment que hem de canviar, com està el Premi Dona TIC aconseguint-ho?
Doncs jo crec que si mirem les dades de fa 10 anys i les d'ara, segurament notarem alguns punts de millora, no? De més presència femenina o els estudis, ja una mica, clar, al final, si tu vas sembrant a primària, doncs trigues uns anys en veure els resultats, no? Però jo crec que té un cert impacte, s'ha creat una mica el sentiment de marca, no? De dir, bueno, ah, doncs jo soc de natiu, ah, doncs jo també, doncs, ah, doncs aquella l'hauríem de proposar. Per tant, hi ha una mica aquesta sensació de que bueno, ser de natiu és un mèrit, i té una mica la seva projecció i fa que aquestes dones també, que ja ho eren en el seu moment quan els hi has donat el premi, doncs encara reforcin més aquest perfil de dona referent. Per tant, evidentment no resolen el problema, però ajuden, contribueixen a intentar reduir aquesta escletxa de gènere que tenim al sector.
Existeixen altres iniciatives semblants al Premi Donatic a nivell global?
De veritat és que n'existeixen moltes perquè al final el tema és un tema internacional i per tant, diguem, aquestes iniciatives de premiar dones, de generar rànquings de dones, les millors emprenedores del món, doncs existeixen justament amb aquest objectiu, no? Si ens centrem, per exemple, així el que tenim proper, doncs, bueno, per exemple, a Graus TIC, doncs ja també ara ja té algun premi especial, o Telecos.cat també. Si ens n'anem a la península, doncs el Consejo General d'Ingenieria Informàtica doncs va crear el premi Ángela Ruiz Robles per la trajectòria professional de dones. És a dir, que hi ha iniciatives fins i tot, bueno, per sortir fora, l'associació més coneguda a nivell internacional en l'àmbit de la informàtica, ACM. ACM també té un reconeixement específic de dones per visibilitzar tot el treball que fan les dones en el sector de la informàtica. Per tant, hi ha moltes accions.
I per anar acabant, quins són els desafiaments realment més urgents que cal abordar per aconseguir una major igualtat en el sector TIC?
Doncs jo diria que per posar-ne dos serien, per una banda, intentar que entrin més dones en el sector, per tant, això és anar a animar a nenes i joves a que agafin aquesta formació, que la poden fer perfectament i seguir aquesta carrera professional. I l'altra és reforçar les dones que estan al sector, de donar des de les empreses o de les institucions, més reforçament i també que tothom tingui clar que s'ha de trencar aquest sostre de vidre entre tots.
I ara sí, ja, doncs, per acabar, quin consell li donaries a les joves, a les nenes o a les joves que estan escoltant ara amb aquest programa i volen començar una carrera en el món de les TIC? Quin és el consell amb elles i a les seves famílies?
Doncs per elles jo els diria que s'animin, que la carrera professional en el sector de les TIC és una carrera apassionant, és una professió molt, molt interdisciplinar, és a dir, permet treballar com a persona formada en informàtica o en telecomunicacions, doncs pots treballar en un hospital, en un banc, en una ONG, és a dir, a tot arreu es necessita persones ben formades en el sector de les TIC. Per tant, té futur. I a les famílies, que recolzin a les nenes, que no els hi posin pals a la roda, que confiïn en elles i que els hi donin suport.
Bé, doncs, Núria, un cop més, gràcies per haver passat per aquí. Ens has donat uns consells i ens has informat sobre un tema realment important i una mica preocupant. I com dic sempre, quan tinc un tema interessant, d'aquí uns mesos et tornarem a trucar perquè és un tema que va canviant dia a dia i ens agradaria continuar estant al dia. Doncs gràcies, Núria.
Molt bé, moltes gràcies.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.